Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 22 de setembre de 2025 i benvinguda a tardor. La tardor comença oficialment quan passin 19 minuts de les 8 d'aquest vespre. Durarà 89 dies i 21 hores i s'allargarà fins al 21 de desembre, quan donarà pas a l'hivern. Avui, el dia del canvi d'estació, tindrem 12 hores i 9 minuts de sol i no serà fins d'aquí 4 dies, el 25 de setembre, quan tindrem l'equilux. Aleshores sí que tindrem exactament 12 hores de dia i 12 hores de nit. Què passa amb la tardor? Doncs que es van escurçant les hores de llum solar i en només 89 dies passarem de les 12 hores i 12 minuts de sol a 9 hores i 11 minuts del dia del solstici d'hivern, el 21 de desembre. Així que haurem perdut gairebé 3 hores de sol entre matí i tarda. Aquesta estrena de la tardor porta un eclipsi parcial de sol justament avui, tot i que només es podrà veure al sud-est d'Austràlia, Nova Zelanda i l'Antàrtida. I el següent eclipsi visible des de casa nostra serà l'esperadíssim eclipsi total de sol del 12 d'agost de l'any que ve. Estrenant aquest primer dia de tardor, aquest dilluns anirà així el Penedès en xarxa. D'aquí uns instants, roda d'actualitat, emissora a emissora, us explicarem com es presenta la setmana fins 9:45, quan arriba el flaix informatiu per explicar el més destacat d'aquest dilluns i del cap de setmana, pendents tots de Sant Quintí de Mediona, on malauradament aquest diumenge la riuada s'enduia un cotxe i el balanç és d'un infant mort i els equips de búsqueda pendents del pare. A 9:45, els esports, amb l'Eric Guijarro i la Lourdes Meroño, que avui entrevista l'entrenador del Club Patí Calafell, el Guillem Cabestany. A les 10:06, a l'entrevista, us parlarem de les novetats i de les continuïtats destacades de la Festa Major de Sant Miquel amb el president de la Societat La Lleialtat, Àxel Pardo, i la pregonera, la Tere Moner. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Seguirem pendents de Sant Quintí en aquest flaix. Al Penedès en xarxa renovem la col·laboració amb l'Incavi i aquesta temporada també ens acompanyaran un cop al mes els dilluns a 11:45. Avui s'estrenen i la Laia González ha convidat el director del Consell Regulador de l'ADO Penedès, Cisco Olivella, perquè l'ADO Penedès s'ha convertit aquesta barema en la primera DO mundial 100% ecològica. A les 11:06, Pere Martí ens proposa feinejar una estoneta amb la filosofia. És temps per l'anàlisi, per la reflexió, per les preguntes. A 11:45, de nou l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquesta última cita del matí. I acabarem el divan de la coach i psicòloga Montserrat Ferraro amb el Com ser tu, avui abordant la culpa. Així sonarà el Penedès en xarxa aquest dilluns 22 de setembre, el dia que estrenem la tardor.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Som dilluns, estrenem setmana i a la roda d'actualitat, amb la qual ens agrada engegar, us expliquem què passarà, què hi ha previst dia a dia als nostres municipis. Una roda que obre a Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, obrim aquí en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem explicant que a Sant Sadurní, dimecres a les 7 de la tarda, el periodista penedesenc Neil Strokes presenta el seu llibre Catalunya a través dels ulls d'un anglès a la biblioteca Ramon Bosch de Noia. I també dimecres, però mitja horeta més tard, a 7:45 del vespre, es presenta el celler de la Fassina de Can Guineu, la nova versió de l'himne del Noia i també Un sol esperit, la cançó commemorativa del 75è aniversari del club. De fet, aquest és l'acte cobra tota la programació d'aquest 75è aniversari. També a la biblioteca, però ja dijous a les 7 de la tarda hi haurà xerrada musical sobre l'obra d'Àngel Guimerà titulada Tant si es vol com si no es vol, a càrrec del divulgador musical Jaume Nonell, que aprofitarà per presentar el seu llibre 100 motius per estimar la sardana juntament amb Jordi Saura. Seguim a la Biblioteca de Sant Sadurní perquè divendres a les 7 de la tarda es durà a terme un acte poètic que du per nom Bombolles de Poesia i que comptarà amb Pere Caraltó, Dionís Lluc, Montse Gómez i també Xavier Sabater al piano. Dissabte, durant tot el matí, us podeu passar per la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní a gaudir d'un nou Dissabtes de Joc amb Jocs de Taula a la Sala Infantil. A partir de les 7 de la tarda, també dissabte, a la plaça de l'Església se celebrarà el 8è sopar commemoratiu de l'1 d'octubre amb la presència del president de l'ANC, Lluís Llach, i també d'un membre de la Junta Nacional d'Òmnium Cultural. I ja per diumenge, a les 6 de la tarda, al celler de la Fassina de Can Guineu, hi haurà cinema amb el recuperat aquí a Sant Sadurní, Cicle Gaudí, i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula La Fúria. Seguim repassant cites en d'altres municipis d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Per exemple, a Font-rubí aquest cap de setmana se celebra el Vinòlium 2025, un cap de setmana dedicat al vi, l'oli, l'artesania i la gastronomia local a Font-rubí. Es durà a terme al Parc de la Sitjota, amb tastos guiats de vins i olis, també tallers familiars, activitats participatives i espectacles per a totes les edats que podeu consultar ja a www.font-rubi.org. A Gelida, demà a les 8 del vespre, reprèn el calendari de plens municipals amb el ple ordinari de setembre. A Olesa de Bonesvalls, divendres a 7:45 de la tarda, al centre cívic programen un taller gratuït de moviment a càrrec de la psicòloga integrativa Meritxell Prat. Al Pla del Penedès, avui mateix, de 12:00 a 1:00 del migdia, trobareu l'oficina mòbil d'informació al consumidor a l'aparcament del costat de l'Ajuntament. A Sant Pere de Riudebitlles, dimecres a les 6 de la tarda, es durà a terme una xerrada sobre comunicació i benestar emocional que han titulat Acompanyar persones que pateixen demència i anirà a càrrec de l'educadora social Patricia Sánchez. I divendres a les 7 de la tarda, l'Eva viu amb Àngel González, Poesia i Vida, un espectacle que recull part de l'obra del poeta asturià Àngel González a través de la seva biografia. A Sant Quintí, avui a les 6 de la tarda, el Casal Municipal de la Gent Gran Joan Amades programen una xerrada informativa en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, que parlarà de la relació entre demència i activitat física. I dimecres, a les 8 del vespre, també reprèn el calendari de plens municipals amb el ple ordinari de setembre. A Torrelavit aquest cap de setmana se celebra la Gotimada, amb vermut, tas de vins, nous, hereu i pubilla, cercavila, aixafada de raïm, dinar popular i l'esperada guerra de raïm i tota la programació a www.torrelavit.cat. I finalment, a Subirats aquest cap de setmana celebren el cap de setmana de la gent gran amb diferents propostes que podeu consultar ja a www.subirats.cat, mentre que dissabte se celebra el Festival d'Arts Escèniques 340 a Ordal, organitzat per la companyia Criatures, i amb tota la informació i les entrades ja disponibles a www.criatures.org.
I des de Canal 20, Raimon de Cara ens presenta la setmana la resta de municipis alpenedesencs. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Seguim fent girar aquesta roda de previsions, oferim-vos propostes com la que ens porta a destacar que aquest mateix dilluns comença la Setmana de la Salut a Castellví de la Marca amb moltes activitats durant tots aquests dies. La primera serà una xerrada sobre com acompanyar a persones amb demència a càrrec de Patrícia Sánchez de l'associació TIAM. Serà a partir de les 6. I aquest dimarts a Sant Cugat Sesgarrigues s'ha programat una activitat sobre el nou sistema de recollida de residus a la sala polivalent del Centre Cívic a les 7. I a les 8 a Sant Martí Sarroca hi haurà una sessió de treball sobre inversions futures a la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català. Per dimecres continuen a Castellví de la Marca les activitats de la Setmana de la Salut amb xerrades a les 11, una activitat sobre vacunació, xerrada sobre vacunació al carrer Maset dels Cosins 10 i al mateix lloc a 6:45, una altra sobre l'ús responsable de pantalles. A Castellví, amb la Setmana de la Salut, més activitats es generen, com la que ens porta a destacar que dijous a les 4 al carrer de l'Esport, xerrada sobre com acompanyar el pas a l'adolescència. I a Sant Cugat Sesgarrigues hi ha una altra xerrada sobre com afecten els productes menstruals a la salut a partir de 6:45 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic. I passem a fer alguna pinzellada. Plats forts, ben condensada l'activitat del cap de setmana, entre la Festa Major de Sant Miquel, la 22a edició de la Festa de la Verema a Pacs del Penedès, la Fira Mediambiental del Penedès a Sant Cugat Sesgarrigues o el Mojatàs de Moja. Divendres a les 9 s'inicia la Festa Major de Sant Miquel, amb el pregó a càrrec de la Tere Montner. L'escoltarem d'aquí a una estona en el tema d'actualitat. També hi ha música en directe, espectacle piromusical, i a Pacs també s'inicia la Festa de la Verema a les 8 amb el maridatge de la Verema a la pista Alcalde Josep Soler. Per dissabte a Sant Miquel, activitats com durant tot el dia, a les 7 matinades, al matí, després sardinada, torneig de petanca i de bitlles catalanes, xocolatada, gincana i per donar pas al migdia un vermut musical, botifarrada al vespre, gratuïta, i música amb Police Line i el DJ de Vida. I el dissabte també hi ha l'activitat del cicle dels Parcs en concert al Conjunt Monumental d'Olèrdola, amb una actuació de Marc Pujol a partir de les 11 i la visita dinamitzada amb Gisla la Ramallera. I a Castellví de la Marca hi ha una nova activitat de la Setmana de la Salut amb una jornada infantil de salut i drets dels infants a càrrec de Somriu Penedès, Rebeca Puertolas i Eva Sanz, al Passeig dels Estudiants a partir de les 5. I a Pacs del Penedès segueix la 22a edició de la Festa de la Verema amb la tercera barra de vins de Pacs, el dissabte des de les 12 a les 10 de la nit, a les 12 del migdia fins a les 2 hi ha Apocadixi, música en directe, activitat infantil, jocs amb botes, dinar popular, i ja a partir de les 7 de la tarda, DJ Marian, música en directe. I el concurs de trepitjar raïm el dissabte, també a 6:45 de la tarda, fins a les 7 a la plaça de l'Ajuntament. I per diumenge, a la Festa Major de Sant Miquel, a les 10, exhibició de cavalls, amb cercavila després, entrada del Sant, paella, bingo musical i teatre per acabar amb traca. I a Santa Margarida i els Monjos es podrà un diumenge més fer una visita guiada al castell de Penyafort a 11:45 i a les 12. Hi haurà també l'activitat de la memòria de la guerra aèria amb sortida des de les 11 del matí des del Sierga. Hi ha Castellví de la Marca, ioga en família, activitat a càrrec de Jordina Carbonell a partir de les 10 del matí. I a Sant Cugat Sesgarrigues, diumenge, hi haurà l'Eco Sant Cugat pels carrers del municipi, fira mercat amb estants, expositors de temàtiques relacionades amb el medi ambient, entitats i comerços del municipi, també xerrades, tallers, jocs per tota la família, espectacles infantils, caminada, bicicletada popular, passejada guiada per la història del municipi, un tast enogastronòmic guiat, una trobada de plaques de cava, d'intercanvi de plaques de cava i concerts de música en viu. Hi haurà també una passejada guiada per la història de Sant Cugat a partir de les 11 del matí.
Com anirà la setmana als diferents municipis del Baix Penedès? Ens ho explica ara la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquest dimecres a 6:45 de la tarda hi haurà Club de Lectura amb el llibre de la Laia Vilaseca, L'illa del silenci. Comentaran aquesta obra i repartiran la següent novel·la del Club de Lectura. El dissabte, Tardeo, fin de verano, amb DJ Mazur. serà de 5 a 9 de la tarda. S'ha de vestir de blanc i així acomiadar l'estiu amb ells. Serà local social, urbanització del Papagayo, hi haurà xupitos, jocs, diversió i moltíssim més. I a llegir, aquest diumenge a les 11, 5è concurs de paelles, a les 2 al pati de la Societat, dinar popular. I a continuació, anunci del guanyador o guanyadora del concurs de portades de la Festa Major. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que aquest dissabte a les 7 a la cooperativa agrícola es farà la festa de la Verema. Es faran visites guiades, música en directe, degustacions de vi i menjar a càrrec de l'AC Restaurant i de l'associació esportiva Ramon Sicard. Pel que fa diumenge, a les 9 al centre cursa d'orientació BTT. A les 7 al centre teatre El Silenci del Mar, a càrrec del grup de teatre del centre. I a les 7 a la cooperativa Vall del Diumenge amb Almes Gemeles. Margem ara a Banyeres del Penedès i és que, com us vam anunciar la setmana passada, durant aquests dies estan celebrant el centenari de la Societat Nova 1925-2025. I pel que fa aquest dissabte, a les 7, es farà el gran espectacle del centenari. Es farà la repetició de l'espectacle musical i audiovisual i un videoreportatge dedicat a la història de la Societat Nova a càrrec de Banyeres Pop i col·laboren la Coral de Banyeres i l'Esbar Santa Eulàlia. Marxem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dijous a les 5 de la tarda arribarà la banca mòbil. I pel que fa al divendres, a 8:45, al local cultural Sopar de la Gent Gran. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que el dissabte celebren la cursa d'Andròmines, a càrrec dels Esventats. El diumenge, a les 7, al Centre Municipal de Cultura i dins el cicle Gaudí, la pel·lícula La Fúria. Margem ara cap al Vendrell, ja que durant aquests dies continuen celebrant les festes de la gent gran. Concretament, aquest dimecres es farà sortida guiada de la ruta de la Pedra Seca a Sant Vicenç de Calders. La concentració serà a 9:15 a la plaça de la Font. Pel que fa a dijous, a 6:45 de la tarda al Centre Cívic L'Estació es farà la xerrada Com decidir el final de la vida, document de voluntats anticipades, converses necessàries. Pel que fa al divendres, a les 6 a la plaça Vella, bingo musical a càrrec de Rocambolo. Pel que fa a divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell. Dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Dissabte i dins el cicle temporada, a l'Auditori Pau Casals, a les 8 de la tarda, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, UMAC Cruy. I pel que fa a diumenge, serà a les 6 de la tarda al Teatre Àngel Guimarà, la companyia flamenca de Tarragona, Gènesis. Margem ara cap a Calafell, ja que ens endinsem en plena festa major de Segur de Calafell. Començaran dijous, a 9:15 del vespre, amb canvi de samarreta i sopar de Carmanyola Micalet. A 9:15 de la nit, a la plaça Pau Casals, pregó de festa major i premi a la Micaleta de l'any, a Júlia Santiago Morales. El divendres, des de les 6 de la tarda a les 8, al Port de Segur, la gran canicada d'en Jan amb circ de jocs. A les 7, des de la plaça Pau Casals fins al Port, corre bars per Segur, a càrrec dels Cebres Marching Band i la col·laboració dels Gangalats i els Patarols. A les 10 de la nit, al Passeig Marítim, al costat del Port de Segur, espectacle amb piro musical. I tot seguit, concert amb els Catarràs i el baile de fin de curso. Pel que fa dissabte, cercaviles, concurs de truites al gust, de vermut popular i trobada de samarretes. També hi haurà rossejat popular, benvinguda al territori del Micalet, l'estirada de corda entre nuclis, ballada de sardanes i a 9:15 de la nit, concert i ball de festa major amb l'orquestra Rosaleda. Acabaran amb un correfoc i amb concert amb Samba Show. Pel que fa a diumenge, hi haurà cercavila gegantera a les 11 del matí, gimcana Micaleta a 11:45 i també la ruta patrimonial sobre l'evolució del nucli de Segur de Calafell. I com sempre, acabarem a Cunit, ja que aquest diumenge es podrà conèixer el Cunit d'abans. El punt de trobada serà a la plaça de la Vila a les 10 del matí.
Tancarem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca, avui amb el Sergi Anson. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui tots amb el cor encongit i pendents de Sant Quintí de Mediona, d'aquesta recerca.
Sí, efectivament, perquè recordem que ahir ens anàvem a dormir amb la confirmació de que s'havia trobat el cos d'un menor, que és la víctima mortal que ja confirmada després dels aiguats que hi va haver ahir, de la riera que es va endur el cotxe que la creuava a aquesta zona de Sant Quintí, de Sant Quintí Mediona, una zona a tocar entre els dos municipis. La recerca ahir es va, evidentment, a la nit es va acabar suspenent, es va mantenir un mínim amb drons, pel que ens han explicat, per mirar de si a través de la calor d'algun podien trobar la persona que faltava, que en principi seria el pare d'aquest menor. I aquest matí hi ha hagut una roda de premsa a 8:15 a Sant Quintí, on els responsables de la recerca de bombers han estat explicant una mica tota la feina que s'havia fet ahir i la que hi ha prevista per avui, que evidentment se centren en continuar pentinant tota la riera fins a la zona on està la bocadura, perquè recordem que el cos d'aquest menor es va acabar trobant a Sant Pere de Ribes,
al Garraf.
I per tant, doncs, en tot aquest tram és on s'està centrant la cerca d'aquesta altra persona. Com dèiem, aquest matí, a primera hora, 8:15, s'ha fet una roda de premsa que nosaltres, a Ràdio Vilafranca i també Penedès Televisió, doncs hem pogut... A més que roda de premsa ha sigut una compareixença, perquè ha durat
molt breu,
amb el responsable efectius que estan fent aquesta recerca, i la previsió és que aquest migdia, cap a la una, si abans no hi ha alguna altra informació, doncs cap a la una Sant Quintí està previst que hi torni a haver una compareixença i que es pugui explicar també una mica doncs, com ha acabat o com ha estat funcionant doncs, també la recerca durant tot el dia. Però com bé deies, avui i ahir ens en vam anar a dormir doncs, una mica amb aquest cor encongit per aquesta confirmació de la mort d'aquest menor, i avui doncs, continuant tots una mica pendents, evidentment, del que es pugui anar coneixent i de l'última hora que puguem anar sabent al voltant de la cerca d'aquesta persona que de moment està desapareguda. Des d'aquí, a mesura que anem sabent coses, evidentment, doncs també les anirem explicant.
Així és, a través de Ràdio Vilafranca estarem pendents i us ho anirem explicant. A banda, com es presenta la setmana a la capital de l'Alt Penedès?
Doncs mira, parlem de coses força més agradables, evidentment, bàsicament perquè, d'alguna manera, aquesta tarda a les 7 es donarà el tret de sortida a l'any vilafranquí, si comptem els anys vilafranquins per festes majors, perquè tot just acabem de sortir d'una, i aquesta tarda a les 7 es presentarà el quintet d'administradors de la Festa Major del 2026. Serà, per tant, doncs, com dèiem, a la Casa de la Festa Major, a les 7 de la tarda, a l'alcalde Francisco Romero i la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, donaran a conèixer els 5 components d'aquest quintet. Altres activitats que hi ha previstes també, podem destacar que es presenta avui a les 12 la 46a edició de la Mitja Marató de l'Espirall. Per tant, si teniu ganes de participar-hi, a partir d'avui doncs, ja es donaran tots els detalls i us hi podreu apuntar. Recordar que demà tenim ple municipal a l'Ajuntament de Vilafranca. I també m'agradaria recordar dues coses, ràpidament, per acabar. Una és que dimecres a les 7 de la tarda es posen en marxa o es fa l'acte de celebració del 121è aniversari del Casal, la Societat La Principal de Vilafranca. Per tant, doncs, un aniversari molt a tenir en compte. I m'agradaria recordar també que divendres a les 10 de la nit, des de Penedès Televisió en directe, podreu seguir la gala que s'organitza conjuntament amb el Rotary Club de Vilafranca a benefici, en aquest cas, d'autisme en futur. Per tant, doncs, des de les 10 de la nit, amb el Quim Masferrer i en directe per Penedès Televisió.
Gràcies, Sergi Anson. Bona setmana.
Que vagi molt bé, igualment.
Us deixem amb el primer flash informatiu d'aquest matí de dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 9:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. La persona morta a Riudevitlles era un menor d'entre 11 i 12 anys i se segueix buscant el que creuen que era el seu pare. El cos trobat pels serveis d'emergències mèdiques aquesta passada nit a Sant Pere de Riudevitlles és, com us hem anat explicant, el d'un menor d'entre 11 i 12 anys que anava probablement amb el seu pare en un vehicle arrossegat per l'aigua a Sant Quintí de Mediona. Ho confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon, des d'aquesta última localitat on els bombers de la Generalitat han muntat un centre de comandament al pavelló esportiu per coordinar la recerca del segon desaparegut. 87 efectius han seguit buscant l'home durant tota la nit. En relació a aquesta qüestió, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, Albert Castellet, ha ofert una roda de premsa aquest matí des d'aquest centre de comandament ubicat al poliesportiu de Sant Quintí i ha explicat que estan ampliant la recerca fins al riu Anoia, a 17 quilòmetres d'on va caure el cotxe a l'aigua. L'escoltem.
Intensivament en aquests 6 quilòmetres que és entre la víctima i on el cotxe va desaparèixer i després ampliem la recerca 11 quilòmetres més avall cap a, fins al riu Anoia. Això és el que estem fent ara. Possiblement els drons encara una mica més avall i haurem de valorar fins a quin punt val la pena allargar-ho més o no, perquè amb aquestes riuades pot ser que s'emporti algú bastant lluny.
La riera va créixer de forma sobtada i va pujar més de 2 metres, segons explicava també l'alcalde de Sant Quintí de Mediona, Bernat Catasús, emportant-se el cotxe que va creuar pel pont de Cal Vilarrassa al terme de Mediona a tocar de Sant Quintí. Segons l'alcalde, les víctimes són veïns de Mediona. Albert Castellet, des dels bombers, destaca que aquest tipus de crescudes són molt ràpides i molt difícils de preveure.
Aquestes crescudes a vegades són molt ràpides, i va créixer, van arribar a passar aquí 77, em sembla que eren metres cúbics per segon, això és moltíssim, i pot créixer en pocs segons o minuts i després torna a baixar ràpid també. Això és molt difícil de preveure, perquè a més no depèn del que ha plogut aquí, sinó el que ha plogut a tota la conca hidrogràfica, per tant, és pràcticament una cosa que has de preveure minut a minut. Saps que pot passar, però podria haver passat aquí com en una altra riera.
En el dispositiu de recerca de bombers també hi col·laboren Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques. La recerca continua amb una 60 d'efectius. Parlem d'altres qüestions. Nova il·luminació pública al carrer Castellví de Cal Rubió. A Cal Rubió s'iniciava la setmana passada els treballs per instal·lar la nova il·luminació pública al carrer Castellví. Es tracta d'una actuació per millorar l'enllumenat amb la col·locació de noves columnes amb lluminàries LED que ofereixen una llum més eficient i de millor qualitat amb un consum energètic reduït. Segons les previsions, les obres finalitzaran en menys de 4 setmanes i només afectaran parcialment el trànsit. I acabem parlant-vos del taller de memòria gratuït per la gent gran a Sant Jaume dels Domenys. La memòria és una facultat que ens permet retenir i recordar fets tan actuals com passats. Per aquest motiu, la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys, amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès, ha programat un taller de memòria adreçat a les persones grans del municipi. Els tallers de memòria han demostrat ser una eina útil per millorar diverses capacitats cognitives, com l'atenció, la concentració, la memòria de treball i contribueixen a retardar el deteriorament que sovint apareix amb l'edat. El taller consta de 7 sessions d'una hora i mitja que es faran els dimarts de 10 del matí a 12:45 del migdia al centre cívic al carrer de la carretera número 4. Les sessions s'iniciaran demà i s'allargaran fins al 9 de desembre. L'activitat és gratuïta i no cal inscripció prèvia per participar-hi.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Obrim finestra esportiva per apropar-vos als primers marcadors de la temporada, també les cròniques i els propers partits, i, com sempre, la veu dels seus protagonistes. Entre ells, avui ens centrem en el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany, que és l'encarregat d'obrir secció a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Així és, tenim l'entrenador del Club Pati Calafell a l'altre costat de la línia telefònica, Guillem Cabestany. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Doncs bé, molt bé, molt bé. De moment molt contents i esperant que arribi a les competicions perquè que comencem la Lliga ja.
Primer de tot, com ha anat l'estiu?
Bé, l'estiu bé. Ha anat temps per descansar una mica, per desconnectar. I res, la veritat és que passa ràpid i ara ja, doncs, totalment ja centrats un altre cop amb el nou repte, nova temporada i noves il·lusions.
Heu pogut descansar, això sí o no?
Sí, sí, una miqueta. La veritat és que les temporades són intenses i va molt bé poder desconnectar. Aquest estiu jo portava estius amb la treballant, perquè era quan competia amb la selecció, quan treballava a la federació, i aquest estiu he tornat a recuperar la possibilitat de tenir setmanes quan tothom para, doncs poder parar, no? Perquè si no anava al revés de la gent. I s'agraeix poder desconnectar durant algunes setmanes per poder tenir l'energia i la concentració que fa falta per poder afrontar la següent temporada.
Clar. Anem a parlar de la Lliga Catalana. Dilluns, diumenge, vam veure un partit espectacular contra el Barça. Com us heu sentit al llarg dels diversos partits? I, òbviament, felicitats de part de tot l'equip del Penedès en Xarxa per aquest nou triomf que heu aconseguit.
Bueno, primer de tot, gràcies. I la veritat és que estan anant les coses de moment molt bé. Esperem que continuïn així o que millorin a nivell de joc i de sensacions de l'equip. Bueno, la veritat és que la pretemporada està anant superbé. No et diré millor del que esperàvem, perquè sempre tu vols que les coses vagin molt bé, no? Però tenim jugadors nous, però a diferència de l'any passat, doncs l'staff i el model de joc és bastant similar i llavors tenim molts jugadors que repeteixen. I això fa que ja el primer dia, el primer entrenament, encara que els jugadors no estan amb la forma física ideal, però ja els jugadors ja saben el que pretenem els entrenadors i, per tant, ja el nivell de joc del primer dia, doncs, ja és millor que el del primer dia de l'any anterior, no? I això ens ha permès que la pretemporada... Les pretemporades normalment sempre van bé perquè tothom té moltes ganes de tornar a començar, ningú, tothom ve amb energia renovada, amb el cap net, no? I sempre van bé, però en aquest cas, com que ja portàvem un any de treball, doncs l'equip de seguida s'ha posat a jugar bastant bé i, a més, doncs, evidentment, a totes les incorporacions han fet el seu esforç perquè el seu rendiment sigui bastant bo ja d'entrada. Uh-huh. I bé, això s'ha transformat en que els partits ens han anat força bé. A la Lliga Catalana, doncs, vam poder passar a la Final Four i sincerament, hem jugat dos partits, contra el Reus bastant bé i contra el Barça, ostres, doncs, un nivell que aquestes alçades i contra el rival que era, doncs, estem inclús, penso que per sobre del que esperàvem, val? Però, bueno, tot això ara... Tot plegat acaba de començar i tots els equips s'estan posant a to i la temporada serà, evidentment, hi haurà molts partits complicats i serà molt complicat, però aquesta alegria i aquestes bones sensacions, doncs, ens fan ser optimistes.
És que a sobre vau jugar contra el Barça en la final i això, guanyar-los, moltes vegades ho hem dit fins i tot fora de micros, que és com que estan en una altra lliga, ells. Sí, hi ha molta diferència.
Sí, l'any passat també. Tot també a la pretemporada vam poder guanyar la Lliga Catalana, que encara que sigui un títol, el títol menor de tots els que juguem, doncs no deixa de ser un títol i té la seva importància. Però, clar, aquest any va ser de semifinals contra el Reus i la final contra el Barça. Llavors, és el mateix títol, campions de la Lliga Catalana, però crec que té doble mèrit. El Barça té una superplantilla, és el principal favorit a les competicions nacionals, és el principal favorit a la Lliga Catalana, a la Copa, a la Lliga Espanyola, sense cap mena de dubte, i crec que el 100% d'entrenadors, jugadors, aficionats a l'hoquei estaran d'acord. Per tant, poder-los guanyar, encara que sigui la pretemporada, encara que estem en aquests processos, no, d'anar adaptant l'equip, el Barça també tenia un hàndicap, que és a canviar l'entrenador, i per tant també canvia una mica el model de joc, i això doncs té el seu procés. Però, malgrat tot, doncs guanyar el Barça sempre té un doble valor, i a més en aquest cas, no, ens donava un títol que, com deia, que és la Lliga Catalana, que és el dels quatre que disputarem el menys important, però no deixa de ser un títol, i hem d'estar contents i celebrar-ho.
Doncs sí, ho vau celebrar, i ara ja ens trobem a 5 dies de que comenci l'Hockey Lliga, ja la temporada regular. Com us trobeu? Què esteu fent?
Doncs, bueno, tal com et deia, la pretemporada ens ha fet veure que tenim un equip amb moltes possibilitats de fer molt bons partits. Doncs aquests partits amb el Reus i amb el Barça ens demostren que podem ser competitius contra qualsevol rival. L'any passat penso que ja vam acabar bastant amb aquestes sensacions de ser un equip sòlid, i crec que doncs amb les noves incorporacions vull pensar que serem una mica millors que l'any passat, per tant, que pot ser una temporada molt divertida, que podem jugar molt bé. Penso que contra el Barça així va ser, i per sobre dels resultats crec que la gent que ens va veure doncs s'ho va passar bé, i això també és molt important, perquè com a entrenador m'agradaria guanyar tots els partits, però això sabem que és impossible. Per tant, el que m'encanta és que l'equip s'ho passi bé, i llavors si ens ho passem bé jugant i juguem bé, la gent disfruta i torna i omple el Joan Ortoll i ens segueix als partits de fora de casa, i aquest és l'objectiu, el primer objectiu, no? Que la gent disfruti, que ens ho passem bé, i això et porta a guanyar molts partits. No sé on ens portarà la temporada, però crec que jo i les vibracions que sento del vestidor i de l'equip és que comenci, que tenim ganes de jugar partits, d'intentar jugar molt bé i de guanyar-ne molts.
Primer partit aquest dissabte a les 5 de la tarda a casa contra l'Adis Hockey Ribas. Com l'enfronteu?
Sí. Bueno, és un equip que acaba de pujar, i per una banda hauria de ser un partit que aquí en aquest cas els favorits per guanyar-lo hem de ser nosaltres. Per l'altra banda, el desconeixem més del que podria ser qualsevol rival que ja hi hem jugat aquesta la temporada passada, no? Per tant, amb molta precaució i amb molt de respecte, com amb qualsevol rival, i amb la responsabilitat de que comencem a casa, que volem començar amb bon peu, que sempre no deixa de ser un partit més, no? Tots els tòpics, 3 punts iguals que qualsevol altre de tota la temporada, però sí que començar amb una victòria et dona un aire que és molt important, i que es mantingui aquesta confiança que hem generat durant la pretemporada, penso que és fonamental. Per tant, és un partit que, així com la final de la Lliga Catalana contra el Barça, la responsabilitat de guanyar la tenien ells, doncs en aquest cas la tenim nosaltres, i hem d'exercir com a favorits, fer-ho bé i intentar, de totes les maneres, guanyar els 3 primers punts.
Uh-huh. Guillem, mirant una mica el calendari d'aquesta temporada, sembla que no hi hagi tantes aturades com anys anteriors, no?
Bueno, sí, no sé, jo no he estudiat en profunditat, l'únic que sé és que tenim la segona jornada del partit contra el Barça, com que ells tenen la Intercontinental, la Supercopa, em sembla que és, no, la Intercontinental, parem i llavors se'ns ajunta una fase de 4 setmanes molt intenses, però després tot va molt fluid, és a dir, cap de setmana, cap de setmana, cap de setmana, no hi ha mesos que jugues molts partits i després pares molt, i penso que per l'equip i per l'entrenador i el preparador físic l'estat és ideal per anar preparant amb calma cada partit. Per tant, penso que pot ser una temporada bona, que la gent no acumuli molt de llançament ni lesions, i per tant, veient el calendari així a llarg plaç, penso que pot ser una temporada tranquil·la en aquest sentit, a part de, ja et dic, ens és novembre, que tenim Reus, Barça, Liceu, a més amb el calendari més dur, segurament, amb el Sant Just també entre setmana, i que jugarem amb 15-18 dies, em sembla que són 5 partits, i això, bueno, és complicat, a més, ja et dic, amb els rivals més complicats. Però la resta de la temporada crec que serà bastant esponjada, no? Espaiada, sí. I això per nosaltres és encara millor.
Sí, sí, és que m'havia fixat que el calendari, en comparació a altres anys, que era com molt oscil·lant, o estàveu dues setmanes sense jugar, o perquè... I aquesta és bastant estable.
Sí, crec que deu dependre de les festes que hi ha entremig, bueno, també de la planificació de les competicions europees i de les competicions nacionals. Crec que aquest any tindrem un calendari més tranquil·let, millor.
Uh-huh. Parlem de fitxatges. Com els trobes i com han anat, de moment?
Bueno, veient els resultats i la manera que estem jugant, doncs no puc dir una altra cosa que molt content. Repeteixo, l'inici de la temporada sempre és il·lusionant per tothom, imagina't pels nous, no?, que tenen moltes ganes de, quan canvies d'equip, doncs de fer-ho bé, de portar el teu granet de sorra, d'intentar entrenar bé i jugar bé per guanyar-te el teu espai a l'equip. Això passa sempre, però la veritat és que, doncs mira, el Martí, la porteria, doncs des del primer dia ho està fent superbé, a més ja té molta experiència, és un jugador que no hi ha cap dubte de que té molta qualitat i de que ens aportarà la seva experiència i el seu nivell a la porteria, ja es va poder veure a la Lliga Catalana. I després els jugadors, que ho tenen una mica més complicat perquè ja s'han d'adaptar al model de joc i és més complicat. Per una banda, el Biel i el Joan, tot i ser joves, doncs ja porten diversos anys a Hockey Lliga i amb equips sèniors i s'estan adaptant la mar de bé. Per algun és més senzill per l'estil de joc que venia dels seus equips anteriors, per algun altre li costa una miqueta més. Això, doncs, s'ha de tenir una mica de paciència per part de l'estaf i també per part de l'afició, de donar una mica de temps perquè els jugadors s'acabin, doncs, d'adaptar. Tot i així, el seu rendiment a la Lliga Catalana ha sigut, penso que, molt bo, amb algun partit no tant i algun partit més. I després el Quim, que el Quim va arribar, el Quim Gavarró, que va arribar fa 15 dies, perquè va estar amb la selecció sub-19, i és el que més difícil ho ha tingut, perquè porta molts pocs dies amb nosaltres, però la veritat és que a la final contra el Barça va fer un partidàs, i això encara té més mèrit, perquè havia fet molt pocs entrenaments, però és un jugador amb un potencial brutal, molt jove, amb un potencial brutal, que haurem de tenir ell i tots plegats paciència, perquè anirà agafant el ritme segur, però és molt jove i, per tant, pot haver-hi, doncs, moments millors, moments pitjors, però estic convençut que és un nano que és supertreballador, superhumil, i això, doncs, és unes capacitats que faran que tard o d'hora tots puguem disfrutar-lo i ell podrà fer molts bons partits amb el Calafell. Estic segur que serà un jugador que donarà moltes alegries, no amb un futur molt llunyà, sinó que present i mig plaç serà un jugador molt important pel Calafell.
Doncs des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, que sapigueu que ja estem molt i molt pendents de tot el que aneu fent. Us desitgem molts encerts per aquesta temporada, que comenceu amb molta força i continueu amb la força que ja heu demostrat a la Lliga Catalana, i gràcies, com sempre, per atendre'ns i deixar-nos doncs, poder-vos entrevistar de tant en tant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ens veiem amb Joan Hurtoll.
Gràcies, una abraçada.
Abraçada.
Des de Ràdio Vilafranca parlarem del degà del futbol penedesenc, i és que el Futbol Club Vilafranca ha començat la Lliga Elite amb derrota per 3-0 al camp del Manlleu. Un partit que els locals van dominar en tot moment sense donar opció als vilafranquins de poder ni somiar amb el triomf. Ni tampoc amb la remuntada, ja que abans de la mitja hora el resultat ja era de 2-0. Al minut 16, gol en pròpia d'Eric Ill, i al 28, Jordi Costa ampliava diferències. Al segon temps, Parc Xetzarà intentava canviar la història amb l'entrada de Forgues, Saliu i Pol Mercè, però el Manlleu encara faria el tercer i definitiu, obra de Toni Cao. Escoltem les declaracions postpartit que el tècnic vilafranquí Parc Xetzarà feia a l'Oriol Domènech per Ràdio Vilafranca.
Tenim ja amb nosaltres l'entrenador del Futbol Club Vilafranca, mentre el Manlleu celebra la victòria amb els seus aficionats, Josep Atzarà Parchi, debut oficial teu a la banqueta amb el Vilafranca, en un camp complicat, i derrota per 3-0. Com s'explica o com l'has vist tu des de la banqueta?
Bueno, sabíem que era un equip que aquí porta la iniciativa, que apreta dalt, i que sobretot a pilota parada doncs havíem insistit que generaven molts problemes, no? I doncs, bueno, no hem sabut defensar bé les pilotes parades, i això ha posat un partit 2-0, que llavors, clar, ja tens que començar a arriscar, tens que variar moltes més coses, i comporta doncs que ells, amb qualsevol contra o amb una pèrdua de pilota, puguin fer un gol més, i és el que ha passat, no? Però bueno, falta fer treballar molt, falta ajustar moltes coses, però s'ha d'anar fent mica en mica.
L'equip ha començat bé amb el primer quart d'hora, ho comentàvem amb l'Antoni a la retransmissió, però el primer gol, fruit de la mala sort, ha fet que l'equip, que moralment se n'anés cap avall, i a partir d'aquí hi ha el domini local, no sé si la pressió de l'afició, de l'arbitratge, tot plegat, ha fet que l'equip no pogués sortir.
Jo crec que ha sigut més un tema de pilota. Nosaltres recuperàvem la pilota i cada jugador que recuperava la pilota se la volia quedar. Això comportava que ràpidament es perdés i llavors no hi havia continuïtat de res. Ells, en canvi, pilota que recuperaven amb company, que ha sigut una de les claus, no? Ja et dic, nosaltres, cada jugador que recupera la pilota es volia girar, volia anar amunt, i així no es pot jugar a futbol, no? Hi ha una sèrie de pautes que s'han de fer, però bueno, s'ha de continuar insistint perquè les millorin.
I quins han sigut els missatges quan has pogut parlar, al descans, a les pauses d'hidratació, quin era el missatge?
Pues que estiguessin tranquils, sobretot en pilota. Jo crec que ens ha faltat una miqueta més de tranquil·litat, tranquil·litat en quant a jugar més ràpid, però no només per anar endavant. A vegades no es tracta d'anar endavant, sinó de moure bé la pilota endavant i enrere, aprofitar la situació de tercer home per tornar a jugar enrere, i això és el que no hem sabut fer en tot el partit.
També comentàvem durant la retransmissió que hi ha hagut molts canvis aquesta temporada a nivell de jugadors. Hi ha una plantilla molt jove, també hi ha una figura com la de l'Ernest més contrastada. No sé si estàs content amb la plantilla que ha quedat i quins objectius et marques a l'inici de temporada.
Bueno, sí, al final de l'equip que hi ha, doncs, bueno, creiem que és competitiu. Sí que potser falta ajustar alguna coseta o incorporar algun jugador potser amb una mica més d'ofici, perquè ens col·loqui més dins el camp quan estem jugant. Però bueno, jo crec que serà un equip que, lògicament, s'ha de treballar i s'han de conèixer, però que competirà bé, no? I l'objectiu, de moment, és intentar competir bé els partits, no? Avui no crec que no hem estat al nivell de competir bé, sí que hem fet alguna cosa, però no hem deixat de fer moltes altres, i ara l'objectiu és que l'equip competeixi bé, que estigui ben posat al camp, que generi situacions, no? Que avui no hem generat res.
I a nivell de la feina que s'estava fent en aquestes setmanes, estàs content per com està treballant l'equip? És a dir, tot el que no hem vist a la gespa et satisfà?
Bueno, lògicament, si estàs treballant coses i després aquí no les fas o no les analitzes, hem d'analitzar el què, no? Per què no passa això, no? Bueno, ja et dic que això és un procés que costa, perquè bueno, doncs, si tu vols fer certes coses, doncs els jugadors han de tenir clar, i bueno, en aquesta fase encara estem. No? Crec que costarà una miqueta, però bueno, s'ha de continuar treballant, i això no ho deixarem de fer.
També tinc aquí amb mi a l'Antoni Carbó, que junts hem comentat el partit. Antoni, no sé si li vols fer alguna pregunta a l'entrenador en aquesta estrena oficial fora de casa.
Bueno, amb el 2-0, poses de lateral dret un davanter, habitual, encara que hi ha jugat els tres partits. Què buscaves amb aquest canvi així?
Estàs parlant de Sergi, no?
De cert, disculpet.
Sí, bueno, primer, doncs ja sé que havia jugat de lateral. Bueno, com que dels dos laterals que tenim no en tenia, bueno, un li canviat i l'altre el tenia lesionat, doncs tenia que posar un jugador i he decidit posar el primer perquè doncs, té una mica ja d'ofici, ja sap una miqueta el que s'ha de fer, doncs, col·loca la gent i necessitava una miqueta doncs, estructurar potser una miqueta més la defensa, no? I llavors amb això incorporava gent a davant fresca i nova que portava altres situacions a dins del partit.
Alguna més? Doncs amb això sí que tanquem. Parxi, desitjar-te molta sort en els partits que venen. Encara tardarem una mica a tornar al municipal, però a veure si quan podem tornar al municipal ja ho fem amb l'equip més compactat i no en una difícil visita com aquesta, no?, per començar.
Bueno, sobretot que aconseguir que l'equip vagi compactant-se més, això és importantíssim.
Mal debut pel Vilafranca de futbol, que aquest dissabte a les 6 disputarà la segona jornada de Lliga al camp del Ciudad Cooperativa. S'ha acabat l'estiu, amor, fes-me un petó. L'estiu s'acabarà quan passin 19 minuts de les 8 d'aquest vespre. Amb Capità Mur i aquest S'ha acabat l'estiu, amor, posem punt i final a aquesta primera hora.
S'escurcen els dies i amb ells també les sobretaules. Els vespres s'avancen, refresca i no porta jaqueta.